La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos un dia més des de la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM, on, com sempre, per nosaltres és un enorme plaer i sempre ens fa gràcia aquesta paraula, plaer, perquè es pot tenir, diguem, alguns sentits una mica diferents dels que haurien de ser. Però és que és així, ens ho passem molt i molt bé fent aquest programa, en el qual recuperem talls de ràdio de fa temps i parlem dels professionals i emissores i programes que en molts casos ja no existeixen. Ho fem, com sempre, amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, Esteve. Doncs molt bé, escolta, aquesta introducció d'avui m'ha agradat. Sí, ens fem aquesta petita brometa a l'inici del programa. Això del plaer és el mateix que a mi em passa quan et presenten algú i algú diu molt de gust. No, molt de gust no. Sempre ho he dit, ja, no es diu molt de gust, queda molt malament. O sigui, encantat. Clar, també queda malament per mi. És un plaer, home, és un plaer. Bueno, encantat jo crec que queda molt bé.
Però encantat és... m'he quedat empanat, també, no?
També, però esclar, és que el molt de gust no. I després entres amb allò del molt de gust i... No, el gust és meu. Bueno, podem ja començar...
Pots estar eternament.
A veure qui té més gust l'un o l'altre. En fi, coses de la vida meravelloses. Però bé, aquí anem al que anem. Anem a la Maroteca, anem a parlar de coses que han passat. I tu, Esteve, ens poses música sonora a la vida.
Doncs bé, de moment comencem amb un indicatiu de fa gairebé 3 dècades. Anem al 1996 a escoltar un indicatiu de Olesa Ràdio.
Olesa Ràdio, emissora municipal, 90.1 del teu dial.
I ara anem cap a Com Ràdio per escoltar un dels indicatius, un dels jingles d'aquesta emissora que tristament ja no existeix, però que gràcies a personatges com Toni Mascaró, que hi va treballar, tenim moltes gravacions d'aquesta emissora.
Com Ràdio.
Tu la recordes, Jordi, Com Ràdio, l'època que estàvem a Ràdio Rubí?
La recordo precisament aquesta veu... Com Ràdio, perquè sonava enmig del jingle de Ràdio Rubí, val? I ho recordo perfectament. Sí, sí,
doncs, com per ràdio. Cert, el que hauríem de fer per és cert. Preguntar de qui és aquesta veu, perquè aquesta no recordo veu. El nom de l'actor de doblatge, no el com recordo. Ràdio. Per tant, si hi ha algú que ens estigui escoltant, o el mateix Toni Mascaró, que segurament ho recordarà, a veure si ens ho pot apuntar, perquè és interessant. Per cert...
Digues. Va, per cert, tots dos, perquè jo també anava a dir un per cert, endavant.
Molt bé, doncs el Toni Mascaró ens va enviar un correu electrònic ja fa temps, en el qual ens contestava a un plantejament que vam fer en un dels nostres programes, que dèiem que això dels concursos a la ràdio ja no es porta. I ens va dir... Sí. Que no, que n'hi ha alguns, com per exemple el despertador de Los 40, que sí que fan un concurs en directe. Per tant, errada nostra el fet de dir que no hi ha concursos a la ràdio, o si més no, que potser no està tan de moda. Ho podríem matitzar d'aquesta manera, no?
Però és un concurs amb trucades telefòniques?
Sí, amb participació en directe.
O sigui, format clàssic. Bé, doncs sí, errada nostra sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha. Suposo que tots... Clar, suposo que en les nostres emissores de referència ara els trobem a faltar, no hi són, i per això diem potser no n'hi ha, però sí que en algunes altres. Que per cert anava a dir un per cert abans. Em fa gràcia les falques, per exemple, amb els de Ràdio Olesa, curiós, diu 91, quina la freqüència? Anava a dir 91.5, no, que és la nostra, però la qüestió és que deia en el teu dial. Clar, en el de l'altre potser no, però en el teu sí.
Clar. Si estàs en el lloc adequat, en el teu dial hi sortirà.
En el teu dial sí, però pot ser que el que tens al costat... No, és que només era en el teu. Fa gràcia aquest tipus de matisos que porten una mica així a la broma.
Clar, això potser per les noves generacions és una cosa una mica estranya, no? Perquè tu a internet, a qualsevol lloc del món, pots connectar amb una adreça web i pots escoltar el que sigui, en el cas de ràdio, no? Via streaming. Però a les emissores de la freqüència modulada no és així. La cobertura va per diguem l'antena, la capacitat que té d'arribar, i segons l'orografia també, i la potència que li dones, i per tant una emissora local pot tenir un dial en un lloc i un altre al mateix punt del dial, perquè senzillament no es trepitgen, perquè està molt lluny, no? Per tant, és una realitat que potser cal explicar perquè hi ha gent que la desconeix.
Sí, és una realitat que bé, com tu dius, cal explicar-la. De fet, ara jo pensava, tu fixa't que en una societat acostumada a escoltar pràcticament el que vols quan vols i d'un origen remot, en el món de l'AFM tu no pots sentir tot. Vull dir, tu estàs de vacances en un poble de Catalunya, del Pirineu, que tenen una ràdio local collonuda, i fan un programa collonut, però quan tu marxis d'allà ja no el podràs sentir.
Per l'AFM aquesta... no, però per internet per sí. No. Aquest sí, és l'avantatge. Sí,
no, però clar, però jo parlo d'AFM. O sigui, si no està a internet, clar, gràcies a internet t'ho permet, però i si no, quan no hi era això, estaves limitat únicament i exclusivament en això, en un radi d'acció. Vull dir que són coses que les donem per fetes, però podies estar de vacances a l'agost sentint un programa en una local d'on estàs, que t'encanta, i que el fan durant tot l'any, però tu només el pots sentir a l'agost perquè només el tens allà. Bé, que això em refereixo que ara no passa perquè dius, no, és que segur que està penjat a internet i ho puc escoltar-ho, ja, però abans no era així.
Bé, per això està bé també encara avui dia poder viatjar i dir, va, vaig a tenir el luxe de posar la ràdio i escoltar a veure què hi ha per aquí. De vegades et trobes amb sorpreses molt curioses, no? Bé, doncs seguim, i ja que parlàvem de Com Ràdio, anem a escoltar una gravació precisament de Toni Mascaró d'un programa que portava en antena Jordi Sacristán, i anem a escoltar un fragment de l'edició del 10 de gener del 2006 d'aquest programa que es deia Tal com som i que presentava Jordi Sacristán, que a més tenia un convidat de luxe, Iñaki Gabilondo.
Durante mis años en la radio, que han sido muchísimos, lo que a medida que pasaba el tiempo me hacía sufrir más era justamente esto que estabas comentando, Jordi, la complejidad de la realidad, que es cada día mayor, y la simplificación del mensaje, que también es cada día mayor. A una realidad cada vez más compleja, un mensaje cada vez más simple. Yo me preguntaba, ¿está este programa que yo hago, están los medios de comunicación en condiciones de gestionar la complejidad? ¿O están condenados a simplificar toda complejidad? ¿Están condenados a coger las realidades que son tan llenas de sutilezas, de matices, y están condenadas a convertirlas, como si fuera una máquina transformadora, en una básica y elemental dosis de un solo color, de un solo uso, sin tornasoles, sin gamas de nada, sino de un color simple? ¿Cómo podemos afrontar así la realidad? Pues es muy difícil. En cuanto a la realidad ideal en este momento, tal como están configurados los medios de comunicación y la actitud de mucha gente ante los medios, sería que todo episodio de la realidad pudiera rápidamente definirse en blanco o negro, pudiera tener, si es malo, un culpable a poder ser con nombre y apellido, y que pudiera en un minuto resolvernos esa gran complejidad. Por ejemplo, Estatuto de Cataluña, y que pudiéramos decir inmediatamente bien o mal, y que pudiéramos decir bien, gloria para A, mal, fusílese a B. Cuando las cosas necesitan un poco más de matiz, de complejidad, de necesitan, primero, que el comunicador lo haga con serenidad, sabiendo que tiene un arco muy complejo de materias que difundir. Que el espectador, lector o oyente se acercara a eso también como quien va a acercarse a un asunto complejo. Y recelar, pero recelar muchísimo, hasta el punto de salir huyendo del que a temas complejos les proponga una receta de una frase, de una palabra, o que ya constituya inmediatamente una verdad indiscutible, clamorosa, con un gran culpable o con un gran héroe.
Iñaki Gabilondo, este mes de febrero se van a vivir los 25 años del intento de golpe militar del 23F. Usted lo vivió como responsable de los informativos de Televisión Española. Pensábamos, Iñaki Gabilondo, que el problema militar estaba desde entonces superado. ¿Tenemos que continuar pensando lo mismo?
Los que creen que están superados los problemas terminan descubriendo, aunque sea ya en ocasiones un poco tarde, que eso no es así. También creíamos que estaban superados los radicalismos, los fanatismos. Y no es así. Nunca están resueltas ninguna de estas cuestiones. Nunca está la libertad asegurada, nunca está conquistado nada. Todo hay que defenderlo cada día y todo cada día estar en peligro. En efecto, a mí no me ha parecido que haya pasado nada especialmente novedoso. Yo no me he llevado ninguna sorpresa porque un militar haga una manifestación como la hizo el general Mena. No. Vamos, quiero decir, me ha podido sorprender que alguien pues haya hecho esa manifestación, pero que determinado tipo de atmósferas, de ambientes, de sentimientos o de cultivos podían cualquier día dar lugar a una cosa así, pues era evidente, de forma que al haberse producido nos ha podido disgustar más o menos, a algunos nos ha disgustado mucho, pero sorpresa cero.
Vamos a tirar un poco del hilo de esa misma información. Al final resulta que si no somos capaces de explicar cuál es el contenido del capítulo octavo de la Constitución y nos quedamos en la luz de reacciones, de réplicas, nos estamos perdiendo la esencia de la historia, ¿no? Porque esa interpretación del artículo 8 da mucho a entender o da una dimensión más o menos exacta a las mismas palabras que Mena pronunciaba.
Lo que ocurre es que, para empezar, algunos no estamos demasiado de acuerdo con ese artículo 8. Algunos creemos, esta mañana Ramoneda lo decía en la cadena SER, yo lo creo hace mucho tiempo, que ese artículo 8 está colocado y así colocado un poco como consecuencia de una cierta caución militar que se produjo cuando se hizo la Constitución del año 78, porque en el fondo a ese artículo no le hubiera costado nada pues añadirle después de una coma donde pone el ejército tiene por misión, etcétera, 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 coma bajo la autoridad civil. No hubiera costado nada poner eso. Bien es verdad que en el artículo 97 de la misma Constitución pone que el gobierno tiene a su cargo la dirección de la administración civil y militar, etcétera, pero creo que ese artículo hubiera podido perfectamente disipar cualquier tipo de duda si hubiera sido completado con una frase que dijera lo que por otra parte lo dice la Constitución, pero ya buscando un poco por aquí y por allá.
La Maroteca de la Ràdio.
Un luxe tornar a escoltar la veu d'aquest gran comunicador d'Iñaki Gabilondo i també amb un altre personatge que ens agradava molt com feia els programes de ràdio, Jordi Sacristán, en aquest Tal com som, que tenia com a convidat Iñaki Gabilondo el 10 de gener del 2006, document de Toni Mascaró. Quin gran periodista, Iñaki Gabilondo. Ara ja el tenim pràcticament jubilat, tot i que segueix fent encara alguna incursió als mitjans, però m'agradaria recordar la seva manera de fer tan pulcra, tan neta, independentment de l'opinió política que puguis tenir sobre els temes que tocava, que eren universals pràcticament, del color polític que pugui representar pel grup en el qual treballava, perquè això és bastant obvi, però sí. Independentment d'això, era una persona molt respectuosa i amb una veu molt agradable. I jo crec que això ho trobem a faltar, perquè sí que hi ha moltes persones destacades de la radiodifusió avui dia que els escoltem i que està molt bé tot el que fan, però potser la veu és un punt que sempre trobem a faltar, aquelles veus de ràdio d'abans, no?
Sí, és cert, ara sembla que la ràdio ha de ser més dinàmica i no dic com a cosa dolenta, és així, no? L'Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, no? Venen d'unes ràdios, no?, com més senyorials, no?, amb aquestes veus i això, i una mica d'aquesta pulcritud que tu dius, no?, una mica d'aquesta anàlisi fi de les coses, era un segell, no?, d'identitat, potser fins i tot de credibilitat, no?, tots aquests factors feien que generessin una molt bona credibilitat a la seva audiència. Ell ho deia a l'entrevista, no?, que es tractava ara de en una societat plena d'informació, diguem, constant, variada, molt barrejada, o sigui, molts inputs, i ho tenies que tot això condensar amb molt poc text, no? Ell parlava d'això, no? Que aquesta dificultat, no? De si sabem explicar tot el que està passant però d'una manera molt, molt breu o molt condensada i sense entrar tampoc, doncs, en el que tu deies de partidismes i d'opinió, fi al cap, no? Bé, és una manera, era una manera de fer ràdio, era, alguns encara s'està fent, no? Però també és cert que la nova ràdio, la nova manera de fer, i aquí tenim doncs el nostre estimat Jordi Basté, doncs que ho ha girat tot, no? Realment la seva manera de fer, i que és una fórmula d'èxit evident.
Una reflexió també és que grans programes com Hoy por Hoy o La Ventana de la cadena SER segueixen el seu curs, és a dir, que independentment del seu presentador segueixen endavant amb una fórmula més o menys continuista, amb un segell personal del seu presentador. Ara, per exemple, tinc al cap en Carles Franzino, no?, que és un estil absolutament diferent de Gabilondo, però que sí que ha sigut capaç d'heredar aquest programa i donar-li potser una nova orientació amb un segell personal, però sense deixar orfes els oients d'aquella emissora de ràdio. I aquest em sembla una idea molt, molt original i molt interessant, que al final és mantinc el programa insígnia de l'emissora i el que faig és buscar un personatge que més o menys em pugui fer que aquest programa no baixi. perquè al final el que li interessa a l'emissora és que aquell programa funcioni, independentment de la popularitat del seu presentador. Però l'important és que l'audiència segueixi sent més o menys fidel. Clar que també, quan van passant els anys, les generacions canvien i, per tant, és possible que una part de la teva audiència s'enfonsi per això, per un canvi generacional. Però, si hi ha un nom d'un programa que segueix endavant, com per exemple el Matí de Catalunya Ràdio, que recordem, els seus orígens era el Matí de Josep Cuní, i es va canviar el nom quan el Cuní va marxar pel Matí de Catalunya Ràdio. I, per tant, aquesta forma fa que hi hagi una sèrie de seccions i de col·laboradors i de veus de la ràdio que segueixen sonant, no? Per tant, em sembla un format molt interessant. És com si el dia de demà la Maroteca de la Ràdio el presentés algú altre. Podria ser, no?
Sí, sí, sí. Podria fer-lo Jordi Casas, per exemple, i algun altre estimat company i locutor dels que ens agrada seguir. Amb això de ara poso, tornem a l'exemple de la SER, no? Fixa't en Carles Franzino i l'Àngels Barceló, que a més tenen la curiositat, no, de
que han treballat junts.
Que han treballat junts.
A la tele.
I a la tele, i a TV3, en fi, vull dir que... I allà estan, i amb molt d'èxit. Bé, què més? Seguim. Tenim una cosa molt interessant ara, em sembla, Esteve, no?
Va, vinga, presenta-ho tu, perquè ja saps de què va, vinga.
Com tot, és molt interessant, perquè clar, ho he dit d'una manera que sembla que el resta no ho sigui, però sí, sí, aquesta també ho és. No, parlem de l'Eduardo Vidal, que era un ex Radio España de Barcelona, que al cap d'uns anys d'haver deixat la ràdio, i ja fa molts anys, doncs va tornar a aparèixer en el programa de Javier Artiga, que fa la Marina FM, i va, bé, va aparèixer allò amb una mini entrevista, però recordem que l'Eduardo Vidal era el que feia el mític programa a finals dels 70 i a principis dels 80, que es deia Vota tu disco, on la gent trucava, no? I bé, tornem allò, no? Les trucades telefòniques i... Sentim això. Vinga, a veure què ens portes.
Doncs vinga, anem cap al 1982.
Podemos despedirnos, por ejemplo, con por supuesto, con mucho cariño y con muchas ganas de volver, pero con una canción que también es mía, que se llama Flores de Papel, que bueno, es una canción que compuse pues hace cuestión de casi un año, y con la cual pues no sé, tengo mucho cariño y posiblemente sea mi próxima cara de este hombre. De acuerdo, Gonzalo, pues entonces en esta próxima cara A te deseamos todo el éxito que te mereces. Ha sido, como decía, unos momentos muy agradables y muy bonitos, pienso que todos los hemos compartido, y durante el transcurso de los mismos nos hemos enterado un poco más de tu vida, de esas ilusiones y proyectos que tienes, y yo te puedo decir en nombre de aquellos que escuchan el programa, lo hacemos y realizamos, que nos gustaría que esos proyectos se convirtieran en realidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades, Gonzalo.
Gracias a ti, y a Laura, que me ha votado y que sigue escribiendo tu programa, aunque no me hayan votado.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et pico els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La maroteca de la ràdio.
Bé, algunes coses a comentar sobre aquest tall del Bota Tu Disco de Ràdio Espanya de Barcelona. En primer lloc, saps què t'he dit al principi? Dic, sembla que aquesta sintonia que van enregistrar en el seu moment per aquests jingles, aquests separadors, aquestes sintonies, millor dit, d'aquest programa, el Bota Tu Disco, el disc precisament que utilitzaven plorava una mica, és a dir, que l'arrencaven i agafa una mica de velocitat, no? Se sent això.
Ah, sí, correcte.
D'altra banda, també estava pensant ara, fixa't tu com han canviat les coses. Per acomiadar el programa hi ha més d'un minut de música amb veus de has escuchado, tal. Avui dia, imagina't, un minut de ràdio amb el cabal, i mira que tenia publicitat d'aquesta emissora,
sí, sí, sí.
Però déu-n'hi-do, és a dir, tot va molt de pressa, és tot molt condensat i al final ja no utilitzes una sintonia per acomiadar el programa. Senzillament dius adeu, pitus i avall,
adeu,
no?
Sí, 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 sí. Alguns comiats són ja... És que abans no dona temps ni de despedir-se, eh? Tornem demà.
Sí, sí. Bé, el temps és molt fugisser i, per tant, la ràdio avui dia també transmet aquesta qüestió. Bé, anem a més coses. Anem ara a finals dels anys 70. Anem amb un document de Fernando Rodríguez Calvo, des dels amics de Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25. Anem a escoltar un jingle que porta una melodia, que ara en parlarem perquè és ben coneguda, de la tradició musical catalana, i un inici, crec, recordat de butlletí de notícies.
Radio Terrassa, la ràdio del Vallès.
Son las 13 horas 55 minutos. La temperatura en la calle San Pedro es de 14 grados.
Noticias en Radio Terrassa.
A veure, Jordi, la punt musical, endavant.
Bé, la Santa Espina. Mm-hmm. Clar, és que quan l'he sentit, clar, l'he reconegut... Home, amb les primeres notes també es pot reconèixer, però és que quan han fet les segones al Carilló aquest, i caram, això és la Santa Espina,
sí, sí.
Bé, la Santa Espina a la, diguem, a la mínima expressió, que és un Carilló, i ja està. Bé, és signe identitari, no? Què s'ha de dir d'això, res?
Des del carrer Sant Pere, quan encara l'emissora estava allà, on va començar. Sí, sí. Molt bé, seguim amb més en Ràdio Terrassa, i en aquest cas amb l'altre document de Fernando Rodríguez, que ens porta una veu molt coneguda de Ràdio Terrassa. Ell és Fernando del Collado, i anem a escoltar un espai molt interessant que es deia Mi Querida Ràdio i que feia des del seu programa Despertador ja fa una colla d'anys a Ràdio Terrassa.
Que a muchos de los oyentes que están en la sintonía de Radio Terrassa de Servallés, 828 de la onda media, les suena esta música. Con ustedes, Gregory Peck, Charlton Heston, Jan Simmons y Carol Baker en Horizontes de Grandeza. Pero dirán, ¿qué digo que hace esta voz? Habitualmente, seguro que los oyentes que hace muchos años escuchan el radioteatro sabrán que esta música que pertenece a la película Horizontes de Grandeza se seleccionó como sintonía para abrir ese momento mágico de la radio. Y es que una semana más y a esta hora abrimos ese tiempo que dedicamos a la radio. Lo titulamos Mi Querida Radio. La radio es ilusión, la radio son voces, la radio es magia, la radio es guión, la radio es afición, es vocación, la radio y el teatro se dan la mano y se van a dar la mano este próximo viernes a las 10:15 de la noche aquí en el auditorio del Centro Cultural de la Caixa de Terrassa. Precisamente se va a hacer radio en el auditorio, se va a hacer radioteatro, concretamente presentando con mayúsculas Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Esa ha sido una excusa bendita para dar la bienvenida a dos buenos amigos, a Joan Garrigó, director de la cuadra de voces de Radio Terrassa de esta casa, y a una querida amiga y compañera durante muchos años de micrófono, que seguro que reconocerán ustedes inmediatamente. Lidia Segués, Joan, bienvenidos los dos.
Hola.
Hola, buen día.
Buen día, Lidia.
Contrapunt.
Bueno, sí, era uno de los programas que hacía.
¿Cuántos años vas a hacer Contrapunt, Lidia?
Doncs molts anys, no sé, a vora 30, 27 o 28 anys.
Aquí tenemos a una voz hermosa, una compañera con la que tuvimos muchas aventuras radiofónicas.
Sí, puntualiza porque
Lidia
ya sabes que hay gente más pensada.
Lidia Segués, deje que cuente alguna maldad. Yo se lo cuento siempre a Marta, que Marta también está en ese cuadro,
sí,
de voces,
es,
que el viernes el viernes vais a presentar Bodas de Sangre. Antes de que me hable, Joan, de sí. Bodas de Sangre, un poco de Lorca que vais a representar, deja que cuente aquella experiencia en el año 59 de mi querida compañera Lidia Segués. En el año 59 entró con el micrófono en la jaula de los leones del circo mexicano.
Sí.
Fue la primera mujer que realizó esa proeza radiofónica.
Sí, es verdad.
Todos los leones de todo el mundo lo estuvieron comentando durante muchos
asustados
años.
Todos,
asustados todos. Asustados. ¿Qué entra la Lidia? Vamos a ver. Yo quiero que sitúes al oyente. Ahora se ha visto todo y de todo en la radio y en la televisión. Pero en el año 59, vamos a ver, ¿tú entraste porque te envió algún director de la época a hacer esa entrevista o dijiste, mira, no tengo nada mejor que hacer que coger un micrófono y meterme en la jaula de los
leones? Lo segundo, no, ¿qué va? Si me hicieron firmar un papel ante notario,
sí.
Como que bajo mi responsabilidad total, entraba en una jaula de leones. Aquello fue muy serio.
¿Cuántos leones había?
Siete leones.
Siete.
Muy simpáticos.
El domador era Gerard Iliucci.
Sí.
Que luego me parece
sí,
que...
Sí, tuvo un accidente, el pobre, y se ve que uno se lo medio comió, yo qué sé. Me lo dijeron, yo qué sé, sí.
O sea, que tú entras y los leones...
No, los leones tranquilos. Pero había uno que se ve que le gustaba. Yo entonces era joven y guapa, ¿no?
Y eres joven y guapa ahora, Lidia.
Digo yo, el león, pues mira, quería bajarse. Y tuvo un poco y un poquito de trabajo mencionarlo en el taburete aquel
sí.
que os ponía. Y se bajó 2-3 veces. Sí. Pero bueno, lo mantuvo allí y estuve 12 minutos haciendo la entrevista. 12 minutos.
12 minutos en la jornada de leones, como 5 horas en un estudio.
Y además
radio,
haciéndolos. haciéndoles hacer. Y acercándonos. Sí, muy bien, lo pasé muy bien.
Joan, a veure, aquest divendres a la nit, a 11:15, feu la presentació de Bodas de Sangre aquí al Centre Cultural.
Exacte.
Fer aquesta representació d'un radioteatre cara al públic és important perquè molta gent podrà viure el que es fa quan es fa la ràdio, no?
Exacte, sí, és una experiència. Aquesta experiència nosaltres ja l'hem tinguda, perquè també precisament vam presentar ara fa uns anys la Yerma i al cap d'uns quants anys més vam presentar l'Agnès de Déu del John Pilmeyer. Va ser una experiència molt maca, perquè tots els assistents, doncs, quan es va acabar, molts inclús dient, m'haguera sabut no haver vingut perquè no em feia l'efecte que hi hagués aquesta, que a més d'escoltar-la hi hagués aquest moviment i aquesta, diguéssim, presentació de lo que és realment una obra directament llegida de la ràdio. Jo crec que el teatre radiofònic és per fer-lo, no és per fer-lo davant d'un públic, és per fer-lo diguéssim davant d'un micro, perquè amb el teatre davant d'un micro nosaltres tenim un avantatge molt gran, diguéssim, amb el teatre de cara al públic. I l'avantatge que tenim és que el millor escenògraf, els millors paisatges que hi puguin haver en una obra de teatre, l'oient se'ls imagina, i sempre s'imagina el més bonic. Vol dir que nosaltres podem descriure, podem donar les veus, podem donar la vida al personatge, perquè només l'important del teatre radiofònic és la veu. I ara actualment doncs tenim un quadre, entre la veterania que hem pogut trobar i alguns de nous que han anat entrant al quadre, s'ha lograt un quadre de veus en què realment s'interpreta doncs molt bé, i ja et dic, amb la fantasia del públic i el bon dir dels personatges, doncs els quins escolta, doncs s'ho passa bé.
Ahir mateix estava escoltant jo la revisió que vam fer, el resum que vam fer dels Oscars.
Sí.
I era molt curiós escoltar les veus originals de molts actors, per exemple l'Eastwood, que aquí habitualment el doble el Constantino Romero, té una veu molt suau. Que estem tan acostumats al doblatge,
al
gest i a la veu dura del Tino, que no té res que veure la veu original de l'Eastwood, no?
De l'Eastwood, no té res que veure, no. No, és que amb el doblatge aquí a Espanya es dobla molt bé. I encara et diré que poder es doblava més bé 15 o 20 anys enrere que ara. Et diré que es doblava més bé, perquè ara és tanta la feina que hi ha,
es cuidava més el doblatge,
o sigui que buscaven gent que interpretés al mateix temps de doblar.
No, i ara també, però quan és una pel·lícula gran, quan és una pel·lícula de cinema, una pel·lícula d'Òscars,
quan és una
pel·lícula que va a pantalla gran, sí, però per programes de la tele, per aquestes sèries que passen ràpid, això van per feina.
Jo de vegades me'n faig creus, perquè sento programes a les televisions d'aquí al país, que doblatges, que dius, bueno, això no es pot aguantar.
El viernes estoy a las 10:00. Ha sido un placer, Lidia Segués, Juan Garrigó. Se tiene que llenar el Centro Cultural este viernes, hasta la bandera, para aplaudir a esta gente enamorada del teatro y de esta maldita profesión que es la radio. Enhorabuena, amigos.
Gracias,
Fernando.
Gracias. Estamos a 13 minutos de la una.
Cataluña hoy por hoy, Fernando del Collado. Radio San Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Radio. Radio, my radio. Hey, hey.
Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat.
Estàvem escoltant aquest espai fantàstic de Fernando del Collado, que es deia Mi Querida Ràdio, a Ràdio Terrassa, Cadena SER, Ona Mitjana, que era molt interessant perquè recuperava doncs, els records de ràdio, com també fem nosaltres, i en aquest cas en un capítol que em sembla interessant d'abordar perquè no n'hem parlat mai aquí en el programa, que és la qüestió del radioteatre, que a més són vasos comunicants, perquè si ho pensem, hi ha molts actors de doblatge que també han posat veus a ràdio que venen del teatre. Per tant, no sé què ens pots aportar al respecte, Jordi, perquè jo sé que és un terreny que desconec bastant.
Bé, de fet, us puc parlar de Ràdio Terrassa i, en aquest cas, del radioteatre a la ciutat de Terrassa, que remunta des de l'any 35, 1935. Però una mica per contextualitzar, ja que sentíem a Lídia Segués, tenim aquí una efemèride que es va produir l'any 1983, que la Lídia Segués, que era locutora i emissora, actriu, no?, de radioteatre dels anys 50, doncs li van fer un petit homenatge en la seva trajectòria radiofònica, no?, els seus 25 anys en el moment en què es va fer, doncs, l'any 83 en portava ja 25, que, doncs això, no?, un petit homenatge amb els antics companys del quadre escènic que formaven en aquella època. Van fer Les vinyes al Priorat, que era l'obra que en aquell cas van representar, de Josep Maria de Sagarra, i que en aquella ella mateixa l'havia interpretat en aquella edat, no? Mira, gent com Maria Glòria Ferrés, Juanita Palau, Albert Puig, Anselmo Marcet, Manuel Arissó, Rosa Torrents, Ramon Bravo, Luis Montull i Joan Garrigó són noms que en aquella època van formar junt amb Lídia Segués, doncs, aquest radioteatre aquí a la ciutat de Terrassa, que, com bé saps, doncs, també és la nostra ciutat. Meva sí, tu estàs fugisset d'aquí, però vaja, la teva ciutat de naixement.
Recordem que Maria Glòria Ferrés encara avui dia està a Matadepera Ràdio. Jo li vaig fer detenir de segon en algunes ocasions, com ja hem explicat aquí en el programa, i que va tenir una menció d'honor, si no recordem malament exactament el premi, ara no ho recordo, però diria que era una menció d'honor per la seva trajectòria als Premis de Ràdio Associació de Catalunya del passat 2022. Així doncs, sí que tenim ben proper aquest personatge radiofònic i del món del radioteatre. Bé, seguim amb altres històries. Anem ara amb una promoció d'un programa número 100, que, per cert, això em dóna peu a parlar del nostre programa número 100, Jordi, de la Maroteca, perquè ja ens anem acostant en aquesta edició i, per tant, haurem de fer alguna cosa sonada, eh? Ens ho hem de pensar, a veure què podem fer.
Doncs sí, alguna cosa sonada, segur, perquè haurà de sonar això, permetre'm la broma, sí, segur que haurà de sonar. Farem alguna que estigui molt bé i que sigui recordada i que en alguna Maroteca futura puguem recordar els 100 programes de la Maroteca que celebrarem.
Molt bé, doncs ens ho anem pensant a veure què fem i mentrestant anem escoltant una promoció, com us deia, d'un programa número 100, en aquest cas de Didascàlia, un programa que sonava aquí, a Ràdio Sant Cugat.
Avui, Didascàlia des del Centre Cultural. Celebrem el programa número 100. D'11 a 30, 12 a 30, vine a celebrar-ho amb nosaltres. Et regalarem entrades per anar al teatre.
Doncs mira, aquesta seria una opció, fer un programa en un teatre. Per què no? No? Ja que hem parlat de radioteatre, Jordi?
Doncs sí, per què no fer-ho en un teatre? De fet, la por escènica, tu i jo crec que l'hem perdut. Hem fet ja alguns programes de cara al públic. Suposo, ara una reflexió, que no sé si és per una espècie de protecció, barrera, que genera la pròpia ràdio, els propis micròfons. Saps què vull dir? Els equips. És com aquell de que es posa les ulleres de sol i aleshores perd la vergonya. Uh-huh. No sé si la ràdio també et fa perdre aquesta vergonya de cara al públic, no? Però vaja, en tot cas, jo crec que no tenim por escènica i podem fer un espectacle en qualsevol teatre, per exemple, al Liceu.
Molt bé, doncs ja posats, ja ho fem gran, no, tot?
Exactament.
Molt bé. Vinga, seguim amb més promocions. Ara anem amb una promoció que a mi em va agradar molt com estava muntada. Jo entenc que aquí hi ha la mà de Carles Debò, perquè estem parlant de Catalunya Ràdio, i era la promoció que sonava a la temporada 2021-2022 de Catalunya Ràdio.
Són les 6 del matí. Bon dia, som al matí de Catalunya Ràdio. Som-hi.
Benvinguts a la tarda de Catalunya Ràdio. Elisenda Carot, bona tarda.
Bona tarda, Òscar Fernández.
temps que lloràvem aquests gols. Feia temps que els trobàvem a faltar.
Interpretar el que escoltes.
Imaginar el que sents.
La ràdio que es veu.
Que és veu. Catalunya Ràdio.
Dins teu.
La Maroteca de la Ràdio.
Amb les fantàstiques veus de Carles Debò i Dolors Martínez, que són, vaja, signe d'identitat. És allò que diem sempre, no?, que les veus, al final, les relaciones, doncs, amb un mitjà, en un programa, fins i tot, i, per tant, doncs, la memòria auditiva també inclou aquells timbres de veu i aquella manera de fer dicció i d'afrontar textos, perquè això no és tan senzill. Una cosa és parlar, com estem parlant ara tu i jo, i l'altra és agafar un text que algú t'ha escrit o potser l'has escrit tu mateix i posar-hi veu. Això és molt diferent.
Entenc que sí. A més, la veu d'en Carles a mi m'agrada molt, també. La veu també del metro, que precisament l'altre dia vam poder compartir, diguem, off the record i fora de la Maroteca, doncs un tall on sortia ell en el metro fent la veu, no?, de les estacions.
És molt divertit.
És molt divertit, no? Al final, aquestes veus, doncs, formen part de la nostra vida, les podem escoltar en qualsevol lloc, i el que tu dius, no?, també formen part d'una identitat, no? Tots aquests mitjans, doncs, com Catalunya Ràdio, han tingut aquesta veu, igual que RAC1 amb la veu de Carles Godó. Carles Debò i Carles Godó, fixa't, les dues veus institucionals de Catalunya Ràdio
i
de RAC1.
Que en Carles Godó, com ja hem comentat aquí en el programa, prové de Catalunya Ràdio, era tècnic de so de Catalunya Ràdio, és a dir, que també hi ha vasos comunicants.
Sí, el món de la ràdio, al final, tot està lligat.
Sí. Molt bé, doncs anem enfilant ja al final del programa d'avui i anem a escoltar ara un cau de llops, un fragment del programa més el 20 de setembre del 2005, que va ser l'última temporada que jo vaig fer als estudis de Ràdio Sant Cugat al carrer Sant Jordi número 5. Anem a escoltar un petit tall on podem fer una reflexió també del que suposa la música dins d'un programa musical, perquè tu pots imprimir una mica del teu caràcter personal, també de diguem, el teu estat anímic, i també fer una ambientació d'un espai radiofònic, com per exemple podíem veure, això sí, en plan conya, la mítica sèrie Radio Cincinnati, per exemple. És a dir, pots tenir el teu espai nocturn amb el locutor negre que es posa la seva espelma i tanca les llums de l'estudi per ambientar aquell programa i donar-li un segell personal. Doncs aquí podríem equiparar una mica aquest ambient nocturn amb aquest cau de llops que sonava al setembre de l'any 2005 aquí a Ràdio Sant Cugat.
Cau de Llops, amb Esteve Llop.
Bona nit a tothom, benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició del Cau de Llops, com sempre, d'11 a 12 de la nit, avui dilluns, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la freqüència modulada. Salutacions de qui us acompanyarà durant aquesta hora. Un servidor molt de gust, Esteve Llop. Com sempre, fins al punt de la mitjanit, amb una bona selecció musical que esperem que sigui del vostre gust. Avui comencem melancòlics amb Everything But The Girl, recuperant el seu treball Amplified Heart, i amb aquest tema que es deia Missing. I com diu la seva lletra, I miss you like the desert miss the rain. Et trobo a faltar com el desert troba a faltar la pluja. Missing, Everything But The Girl. I step off the train. Hem començat aquest primer programa d'aquesta temporada amb Zero Seven i després hem seguit amb Everything But The Girl, recuperant un dels seus millors treballs, un disc que editaven l'any 96 que es deia Walking Wounded, i aquest era el tema que el tancava, Good Cop, Bad Cop. Esperem doncs que estigueu a gust al nostre costat aquesta temporada 2004-2005. Ara és moment de fer una petita pausa per la publicitat i després us portem un dels grans clàssics de Led Zeppelin, des del seu disc Four Symbols, un dels seus millors treballs realment, que es portaven fa una colla d'anys, el 1971, i un dels seus grans clàssics, Stairway to Heaven. Serà després d'aquesta pausa. Ho estan comentant ara amb els companys aquí de l'emissora. Ja no es fa música dance tan interessant com la que estem escoltant. Digue'ns ja, Josep, però jo crec que la cosa ha canviat bastant. Avui en dia, escoltar un tema de 12 anys de solera com aquest, doncs la veritat és que no es pot fer. Demà en mans retorna el tercer disc que treien Snap l'any 92 i aquest era el tema The Color of Love. Seguirem amb més històries en forma de música aquí al Cau de Llops a Ràdio Sant Cugat després d'aquesta pausa per la publicitat. Tornem ara mateix. Podem sentir alguna cosa que ens crida en aquest aire nocturn de dilluns. In the Air Tonight amb Phil Collins. Anem esgotant els últims minuts d'aquest primer dilluns del mes d'octubre de 2004. I és moment d'acomiadar-nos. Salutacions de qui us ha acompanyat des de les 11 de la nit. Esteve Llop, tot un plaer. I tornem dilluns que ve a partir de la mateixa hora. I us deixem ja fins la mitjanit amb la música de Terence Trent D'Arby. Era la seva tarja de presentació, un treball que apareixia l'any 87 amb temes com Let's Go Forwards. Amb ell marxem. Que vagi molt bé la setmana. Adéu-siau.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Us deia erròniament que estàvem escoltant un tall del 2005, doncs era del 2004, era un dels primers programes de la temporada del Cau de Llops, aquella temporada 2004-2005, i que ara he recordat mentre estava escoltant per què havia seleccionat aquest tall. Com us deia al principi, el teu estat d'ànim pot condicionar la selecció musical que fas en un programa en concret. Aquest era un programa entre cometes d'autor, era música, doncs que jo podria equiparar una mica al programa de l'Albert Puig, a ICAT, perquè és música seleccionada, bastant tranquil·la, reflexiva, una mica trista, segons com, i ara recordo el perquè. Per dates ho veig perfectament. Feia molt pocs dies que havia trencat jo amb una parella i, per tant, em vaig veure, diguem, amb ànims per agafar música doncs, que recordava d'aquella relació i que era bastant melancòlica. I justament la setmana següent vaig conèixer a la que és avui dia la meva dona. Per tant, doncs, em va agradar agafar aquest programa d'entre tots els que tenim, perquè és curiós, no? Com te'n recordes d'una gravació feta a l'estudi que no escoltava des de llavors, estem parlant de fa 15 anys o més, estem parlant de farà 20 anys, exacte. I te'n recordes el moment i de per què vas fer aquella selecció, no?
Està molt bé, això. Pensa que quan estaves dient aquestes paraules no sabies que al cap d'una setmana coneixeries la teva actual dona i mare dels teus fills. O sigui que ho trobo fascinant. Bé, al final és això, eh? Fixa't un moment a la vida que per una banda es barrejava la tristor per la pèrdua d'aquesta exparella, però que com que el futur mai se sap què pot passar, doncs mira, va donar la casualitat de que al cap d'una setmana doncs coneixessis a la teva actual dona. O sigui que aquest tall té, com bé dius, un motiu molt especial i molt important per haver-lo triat, i crec que ha estat molt encertat que sonés aquí també.
Bé, i per cert, també comentar-vos, com ja hem fet, de fet, en el nostre podcast, que el que estic fent és editar tots aquests Cau de Llops que conservo d'aquella temporada, i estic traient la publicitat per escoltar només la música i com es presentaven aquells temes musicals aquelles nits de dilluns a Ràdio Sant Cugat. I anirem publicant mica en mica, temporada d'estiu, per exemple, que aquest estiu farem vacances després de temps de no poder-ho fer, doncs d'aquest programa em refereixo, de la Maroteca de la Ràdio, doncs el que farem és publicar aquests Cau de Llops perquè pugueu disfrutar d'aquesta música seleccionada amb molta atenció i amb molt de carinyo. I bé, doncs ja, ara sí, acabem el programa d'avui recordant les nostres vies de contacte, Jordi.
El mail, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu enviar qualsevol coseta que ens vulgueu comentar, sobretot dir-nos si teniu algun tall de veu, alguna cinta, alguna cosa que nosaltres puguem fer servir, com a material per poder anar alimentant aquest nadó, que és la hemeroteca de la ràdio.
I recordeu, el nostre WhatsApp és el 689-1074-83, 689-1074-83. Marxem amb un document d'un programa que fem una altra emissora, tu i jo, que es diu Cau de Lletres, i que ja estem acabant la temporada, i que ens ha permès recuperar alguns documents personals meus, en aquest cas, anem al meu diari personal, per escoltar el que escrivia el dia 13 de gener del 1996 i, com no, una vegada més, parlava de ràdio. Gràcies, Jordi, que vagi molt bé.
A tu, Esteve, que vagi molt bé. Adéu-siau.
La ploma de l'Esteve. Històries de vida.
Diari personal. 13 de gener del 1996. Aquesta nit he dormit poc, però n'estic molt content. Ahir divendres, un cop el Joan i jo vam acabar el programa de Ràdio Rubí, vam continuar els preparatius que havíem començat dues setmanes abans de cara a fer una mica diferent al nostre magazín de tarda. Com és lògic, a la ràdio necessitàvem falques, i els dos vam pensar immediatament en una de les companyes de la ràdio. Ens hi vam posar cap a les 6 de la tarda, juntament amb una altra persona de l'emissora, una noia de la mateixa edat que jo, bé, de fet només ens portem dues setmanes, a qui coneixia de quan vaig començar a Ràdio Rubí. Rialles, tonteries, bones idees i, en general, una tarda i una nit inoblidables. Ens ho vam passar molt bé gravant-ho tot una i altra vegada, escoltant-ho i rient de tot plegat. Després de fer una pausa de prop d'una hora per anar a sopar al bar Aquí t'espero, molt a prop de la ràdio, els quatre vam continuar enregistrant fins a les 12 de la nit. Poder escoltar la seva dolça veu i estar en companyia durant tanta estona en un lloc que gairebé és la meva segona llar a aquestes alçades és una cosa que desitjava, però no podia fer-ho per falta de temps. Per sort, la Dolors, la meva hipotètica tutora d'aprenentatge, només va dir-nos a l'Amador i a mi que hem de fer un reportatge pel proper dijous. Com que hi ha temps, vam deixar el reportatge durat fins dilluns i l'Amador també ens va ajudar a enregistrar una falca. Quan vam acabar la feina, vam tornar a l'Aquí t'espero a prendre alguna cosa. El Joan ja havia marxat.
Ara comença el teu univers particular. Cada dia, de dilluns a divendres, pots nedar durant una hora per les càlides aigües de la Peixera, el teu magazín de tarda de Ràdio Rubí, presentat i dirigit per Esteve Llop. La informació musical i cultural a la Peixera.
Després d'haver parlat amb ell a mitja tarda a Rubí, m'ha trucat a Mata de Pere, i la seva veu agradable a través del telèfon ha fet que el programa sonés molt diferent.
I increïblement acabem de rebre una trucada al nostre telèfon al 730 0000. Hola, bona nit.
Bona nit.
Hola, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Bé, una mica abandonats.
Molt bé.
Joan.
Hola.
Hola,
Bona nit. Com estem?
Bé. Escoltant-vos.
Moltes gràcies,
Emma. Passant una bona estona en la vostra companyia.
Gràcies.
Esteve, Joan.
Digue'm.
Sí. A mi m'agradaria dir una cosa.
Digues.
Primer, reconèixer que esteu fent una feina que s'ha de valorar i que molta gent no s'imagina el que hi ha darrere de fer un programa de ràdio. I, per tant, la segona és animar la gent a que truqui i demani temes i parli amb vosaltres i us animi.
Doncs vinga, pots demanar-ne un tu, no?
Sí, no?
Sí.
Aviam, teniu alguna cosa de Simple Red?
Jo diria que sí.
Sí, sí, jo conec la de Fairground.
Fairground, sí.
Sí.
Perfecte.
I tant, t'agrada?
Si me la dediqueu vosaltres, m'encanta.
I tant, que te la dediquem, i tant. ens agrada molt que ens hagis trucat i que ens hagis animat i que hagis animat també els nostres oients.
Ànims, eh? Bona nit, carinyos.
Fins demà.
Adéu.
Adéu-siau.
La Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
La ploma de l'Esteve. Històries de vida.
Diari personal, 4 d'octubre del 1994. Avui he fet el meu quart programa a la ràdio. Cada vegada estic més content de treballar-hi, perquè m'agrada, és clar, però també perquè em fa retrobar la confiança en mi mateix, la seguretat. Avui mateix, per exemple, pocs minuts abans de començar l'emissió, la persona que porta la direcció de la fórmula de Mata de Pere Ràdio, en Pere Mas, no se li ha acudit res millor que intentar treure un dels reproductors de compact disc per arreglar un petit problema amb la plataforma on es posa el disc. En lloc d'arreglar aquest petit problema, les coses s'han anat complicant i aleshores no anava cap reproductor. Fins a finals de la primera hora hem hagut de recórrer a posar discos convencionals de vinil, per a guanyar temps intentant reparar les dues unitats i posant-les a lloc. Tot i aquests entrebancs, no m'he posat gens nerviós i me n'he sortit perfectament. Després, en arribar a casa, he escoltat la cinta que sempre gravo de cara a veure els errors que faig i perfeccionar-me, i he vist que no es notava que passava alguna cosa estranya dins de l'estudi. L'únic que ha passat és que a la primera hora no he pogut parlar pràcticament, i de tant en tant saltava el compacte que sonava perquè li donàvem algun cop. També m'ajuda molt veure com els meus amics em truquen al telèfon de la ràdio per a fer les seves peticions musicals, i evidentment per a saludar-me. Això em dona moltes forces, perquè sé que, al cap i a la fi, els bons amics es recorden de mi.
Matadepera Ràdio 107.1 FM. L'emissora municipal de Matadepera.
Com dèiem, el Xavi de Sabadell ens ha demanat Let It Go de Prince des del Com. És una peça que dedica a l'Estel de Terrassa, que diu que està fent deures. No et cansis, Estel, i escolta això. Què et sembla? El príncep de Minneapolis, Prince. La penúltima peça del seu últim àlbum, Com, és Let It Go. És una petició que, com dèiem, ens ha fet el Xavi de Sabadell i que ha dedicat a l'Estel de Terrassa. I Estel, ja ho saps, si vols contraatacar, com si diguéssim, no has de fer res més que trucar al 730-0000 i posarem la música que més t'agradi.
La Maroteca de la Ràdio.